Sí, aquesta és de debò. Val. El tuit d'avui va en relació amb aquest tema i deia que algú s'hagi gastat diners en això, mare meva, a vegades penso que prenc males decisions, però els fans d'Operació Triunfo sempre em superen.
Ah, ho han pagat els fans, eh?
Una seguidora del format.
Perdona, Isabel, ara m'interessa.
Sí.
Això val...
Clar.
Pastizal.
A veure, jo penso, o sigui, primer de tot, abans de dir el preu que costa, perquè són pocs segons i déu-n'hi-do el dineral, mira, jo també penso el mateix que aquesta noia que va publicar aquest tuit, i espero que no ho fessin amb la targeta dels seus pares, perquè si no, quin ensurt s'enduran a final de mes? Perquè, i atenció, Rafa, que ve amb les dades, són 15 segons, $150. És Déu-n'hi-do.
Perdona, però m'esperava més.
T'esperaves més?
Sí, perquè Times Square, la pantalla
són uns 170 euros, eh?
Però surts allà.
15 segons, eh?
Sí,
és poc. I suposo que en hores punta...
15 segons, però tu agafes el vídeo i ja el tens i li dones volada i, escolta, ja té la seva gràcia.
Sí.
Jo pensava que seria més, pensava jo.
No, jo ho he buscat i he vist $150. Em sembla car,
què estem esperant per sortir la caravana?
Doncs mira, digue-li al Departament de Publicitat. Exacte. Sí, sí. I que posin la cara del Joan Trias.
Exacte.
Ja està.
Aquesta, concretament, que té ara. No. De concentració.
No, la que tenim de perfil, el perfil de la caravana.
Clar. Ah, no. Està molt somrient allà.
Bé, a tot això em porta a parlar de la gent que vote sense parar entre Operació Triunfo i Eurovisió. Jo mai ho he fet perquè penso que el sistema no és el correcte, bàsicament. Ara, per exemple, Operació Triunfo va canviar perquè, clar, ara és descarregar-se una aplicació gratuïta i...
Ara és gratis, eh?
Clar. Però abans havies de pagar, eh? Abans havies de pagar com encara es fa a Radio Televisió Espanyola, és a dir, al Benidorm Fest, no? I tornem als diners públics.
Tot bé?
No, trata d'arrencar-lo.
Perdó, ja em podíeu haver ajudat.
Ja perquè... ha trobat el millor lloc per tossir a la ràdio, que és davant del micròfon.
No, m'he girat una mica.
S'ha apartat, s'ha tapat la boca.
T'has tossegat a tu, realment.
Sí.
Mira,
tinc el flus-flus.
Dona-li ahí. Molt bé.
I el que estava dient...
El flus-flus, eh?
Tornem als diners públics, no? Pel que fa al Benidorm, divertit que tot i els impostos que paguem, no? Encara haguem d'anar donant diners a la televisió pública de l'Estat per un concurs. Ja està,
no,
ja ho he dit.
I és així i s'havia de dir.
Sí.
Ja està, i s'ha dit. I queda dit. Sí. Ja veuràs tu com ho retiren, perquè després de lo del cartell aquell de trànsit, que han fet cas al que tu vas dir,
sí. Jo,
aquesta nit ja no es pagarà.
Exacte.
Ja veuràs. És la meva aposta. Tens molt, molt de poder, tu, en aquest micròfon. González.
Home, jo, si no es pagués, jo votaria a Eurovisió, sí. A Operació Triunfo, no. Perquè no m'agrada, bàsicament.
Sanauja, què?
Vinga, va, tenim el moment que bravo nostre de cada dia. Andreu, has fet una passejada per l'estudi? Estaves...
Sí, és que...
Volies fer una mica, de footing, no?
No, sempre diu Núria Ros que hem de fer una mica d'esport.
Doncs. Exacte.
Ah, per cert, per si algú li interessa, que els consells de Lifestyle arribaran, eh? Però sí. El tram final del programa.
Jo...
M'ho has deixat en safata, per dir-ho. Sí.
Jo et rebo avui al Bona Vesprada amb les mans...
Em convides, convidada especial.
Exacte, va, i sí, ho passarem bé, com sempre. Cap Bravo, supermercat de referència a Catalunya, referència per les famílies, referències pel consumidor, que troben tots els productes necessaris en un mateix lloc. 3.000 supermercats arreu de Catalunya. Meravellós, Cap Bravo, ja ho sabeu, us ho dic cada dia. Tenim una cistella preparada. Demà és el dia Cap Bravo per excel·lència aquí a la caravana, a Ràdio Estel, la cistella del mes de gener, la darrera. La setmana que ve estrenem productes, però en aquesta encara tenim, l'oli siurana, l'espagueti nero, el cigró cuit, selectia, el muesli, la tonyina en oli d'oliva i el suc de taronja per als matins, per començar els matins, amb energia. Com podeu participar? Cada dia us faig una petita pregunta molt fàcil per jugar amb vosaltres, amics i amigues oients. Avui centrada, anem amb la pregunta, va, en un mite de la logopèdia del cabell frondós i de la raqueta. Estem parlant, sí, de Vamos Rafa.
Su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse y no tiene rival.
Hi ha músiques que em semblen que es poses.
Saps qui és el que canta aquesta cançó cap a Rafa Nadal? És Javi Cantero, el fill del Fari. Per tant, un respecte, perquè aquest ADN val or, or pur.
Fill del Fari, eh?
Fill del Fari.
És aquell...
El de la moto, quanto más acelero, más calentito me pongo.
Aquest, el de la moto.
Un himne, un himne.
Sí, 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 sí.
I és que tal dia com avui, del 2009, Rafa Nadal es va convertir en el primer tenista espanyol que va guanyar l'Open d'Austràlia, a la terra dels cangurs, una fita entre mil del tenista de Manacor, sense dubte...
Manacor.
Sens dubte, un dels més grans de l'esport internacional i també un dels més grans respecte als tics i les manies amb seriosa rivalitat amb Andreu González.
Kia.
Per a mostrar un botó. Pel... Kia.
Kia.
Pel record ens quedarà sempre aquella manera de posar-se el cabell rere l'orella convulsivament, assecar-se els braços amb la tovallola, guardar-se les pilotes a la butxaca o... i sobretot treure's el pantaló de tenista d'entre les natges. Mitiquíssim.
Home, i dir allò de... Físio, físio, físio.
Ah, sí? Això no ho tinc controlat, veus?
No?
No, no, no. Això no...
Li va agafar una rampa enmig d'una...
Físio, físio, va dir.
Sí, sí,
físio.
Li va agafar una rampa forta enmig d'una roda de premsa i queia.
Ah, d'una roda de premsa?
Sí, sí, sí.
Pensava
sí,
que
sí.
A la pista.
No, 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 no. Enmig d'una roda de premsa.
Encara és més graciós.
I va caure cap avall, va deixar... De com no se'l veu. No has vist les imatges?
No, però les buscaré, perquè vull veure-les, vull veure-les. Per tant, avui, com a homenatge al gran tenista i millor persona que és Vamos Rafa, la pregunta que Bravo és: quin és el teu tic o mania més destacat? Tic o mania? Tots tenim algun, allò que fas sense adonar-te...
L'Andreu
diu... L'Andreu té una col·lecció.
Però no, cosa, vosaltres també en teniu i no els dieu,
eh? Sí, però que porta com temporada i mitja...
Però tu ets un gourmet.
A dia diari, dient un dels seus...
Sí, però no, cosa, vosaltres... O sigui, cada vegada veig que en tinc més, eh?
Ja ho sé.
És que vas a pitjor. Tinc un problema.
És que la cosa no sol millorar amb els anys. Va pitjor.
No, va pitjor, va una mica pitjor.
Sí, això és veritat.
Jo em poso la mà al pit sense adonar-me... Sí, tinc una tendència a posar-me aquí la mà al pit i bellugo les cames quan estic assegut. De fet, ho estic fent ara mateix.
Mira, ja som tres.
Som tres que ho fem en aquest estudi.
Cosa que és herència, en aquest cas, del meu pare. Tu no, Núria, tu t'es...
No, la Núria li posa nerviosíssima.
No ho suporta gaire.
Ah, doncs ho fem tres persones al dia.
Però no us veig les cames a l'estudi.
Bueno, però es nota, mira.
Les de l'Andreu, sí, es trobaran.
Sí, es trobaran.
Total, aquesta és la pregunta que Bravo d'avui. Si us plau, bueno, si us plau. Amb llibertat. Animeu-vos a participar perquè us espera una magnífica cistella. 663-99-30-62, cistella Cap Bravo, missatges de veu per escrit, 663-99-30-62. Quin és el teu tic més destacat?
Núria, va.
Doncs abans de fer ràdio, veure un glob d'aigua.
Bona.
Vale. És un tic, això? Tocar-me el cabell, tocar-me el cabell.
Lo del cabell, jo crec que és més lo del cabell.
Sí, sí.
Sí, sí. Bé, també és veritat.
Però... També, a banda de començar, quan, o sigui, abans de començar antena, també tens un altre tic.
Ah, quin?
Que últimament no crec que, crec que no el fas gaire.
Volem saber-lo.
Segue, fa com un...
Sí, crec que ho fem tots.
Això ho fem tots, això.
Ens aclarem la veu. Sí, perquè, sí, a més, sí. Que sàpiguen els oients que hi ha com una màgia de la ràdio particular, és que tu estàs normal, seus davant del micro...
I
tens tot aquí a la gola de sobte.
Sí,
una cosa que
no té
cap explicació lògica, però és així. Tu tries què? Amb què et quedes?
Tria.
Jo, mira, quan entro a l'estudi ja sabeu què faig. I si no, hauríeu de saber-ho perquè ho he explicat mil vegades.
Obre i tanca la llum. Mira, fa així, ho representa.
Ah, tanco la llum tres vegades.
Aquest és aquí n'hi ha nivell,
fa així, a veure si s'escolta.
A veure.
Ala.
Sí, ja perfecte.
Molt bé, Núria.
Andreu, tu de la teva amplíssima gama vols destacar algun?
No, cap. O sigui...
Tots, no? Tots són importants i tots els estimes.
Si heu escoltat aquest programa des de fa un any i mig, aproximadament...
Clar, és que això és un any...
La meva vida és cada dia, cada dia.
Tu podries destacar les coses que no són tic, no? És més fàcil trobar-les.
Exacte.
Les coses sí. Que no són tic.
Sí, sí.
Escolteu, doncs vinga, ja sabeu una mica més d'interioritats de l'equip de la caravana, respostes amb els vostres tics favorits, en homenatge al mític tenista de Manacor, Rafa Nadal, 663-99-30-62. Encantats d'escoltar-vos, com sempre. Va, mira Zaplana a la tele.
Ha sortit de... Fetes que no se'l veia, aquest, eh?
Ha sortit de la Roza Plana
sí.
I m'ha cridat l'atenció.
Tan moreno com sempre.
Bueno,
en fi.
Clar.
Vinga, va, que anem a publicitat i de seguida us parlem d'històries de superació.
can't start till I walk in.
Don't stop.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Gairebé un quart de 11 del matí. Com cada dijous, és moment de conèixer una història personal amb un rerefons d'esforç, ple d'esforç, de lluita, de reclam, també d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia.
Amb qui parlarem avui?
Mira, avui en parlarem amb una persona que s'ha fet un fart de fer entrevistes i xerrades allà on el criden i que, malgrat que se'l pugui sentir moltes vegades, sempre convé frenar un moment i escoltar-lo amb atenció. Ell és un bomber i és un supervivent. Diu que el seu cas va ser una qüestió de sort i que, si no hagués sigut per això, potser el foc se l'hauria emportat. En qualsevol cas, avui ens acompanya a l'altra banda del telèfon i podrem saber com ha refet la seva vida després de l'incendi a Horta de Sant Joan l'any 2009. Avui coneixerem Josep Pallàs. Josep Pallàs, també conegut com Pepe Pallàs, té 51 anys i és bomber del GRAF, el grup de recolzament d'actuacions forestals, en aquest cas de Lleida. Malgrat que ell va estudiar magisteri, als 18 anys ja participava en campanyes forestals i feia de bomber voluntari. Això li ve de son pare, que ja feia de voluntari al seu poble, a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Però la feina de bomber té una peculiaritat i és que la formació que reben és per a una situació que no han vist i que potser no veuran mai, però que si mai passa han de saber què fer i com actuar. I precisament un escenari que no havien vist mai és el que es van trobar a finals de juliol del 2009 a Horta de Sant Joan.
Els instruments que estem ja quedant atrapats, els podem fer shelter i protegim a tota la persona forestal i bombers que hi ha aquí.
Lleida 5, de Graf 01. Graf Lleida, m'escoltes? Graf Lleida, m'escoltes? Lleida, endavant per 01, esteu bé?
En Josep i 5 companys més del Graf Lleida van quedar atrapats pel foc que cremava. Ell va ser-ne l'únic supervivent, amb el 70% del cos cremat, i des de llavors explica la seva experiència en escoles i instituts. Una afició, practicar tota mena d'esports. I una cançó, la que sentim de fons, Living on a Prayer, de Bon Jovi. Josep Pallàs, Pepe Pallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en més detall a conèixer la teva història, que ara mos hi posarem, què és per a tu la superació personal?
Pues, com bé vaig llegir fa uns dies, ara fem una exposició que es diu Cara B, que està a la Biblioteca Pública de Lleida, i el diari Segre va fer un petit reportatge explicaven, doncs, la primera frase, em sembla així, com que la superació no és allò que et passi, sinó com et sobreposes a tot això, i em va semblar un resum molt, molt bonic i molt sincer de el que em preguntes, no?
Ho diem ara a la presentació. Vas començar als 18 anys a fer de bomber voluntari. M'imagino que vereu a casa i va influir. Per què vas decidir fer-te bomber voluntari?
Bueno, ja et vaig... Quan me'n parlo un dia, t'ho explicava una miqueta. És el meu pare, allà als 80 i pico, quan tenia 10 anyets, que llavors, bueno, no hi havia telèfonos amb mòbils i tot anat per fixos, i la manera d'avisar els bombers de la Pobla quan passava la guerra era una cigana al poble, no? Llavors veia com el meu pare marxava, ell era un bon conductor, un gran conductor de camions que ha ensenyat a molts bombers a conduir, i veia aquesta empenta, aquesta valentia, no?, en ajudar els altres, i em sembla que, doncs, ell va sembrar aquesta llavor perquè jo em fes voluntari als 18 anys, doncs, amb més amics i amb aquesta motivació.
Recordes el primer incendi que vas veure?
Uf, és que ja tinc 51 anys i ara m'has pescat, eh? Però incendis, sí, alguns que hi havia de vivenda del poble, en recordo un, sí, per aquí al carrer Durant, que estàvem un cinquè i era complicat d'accedir-hi. També recordo un altre de forestal a prop del poble, aquí a Salàs, i la veritat recordo que anàvem com una mica perduts, sense massa intuïció de cap a on anar, perquè, bueno, no teníem el coneixement que tenim ara, i crec que, sent un incendi petit, ens sobrepassa bastant, tot i que no anava massa enlloc.
Tu vas estudiar magisteri, però què et va fer canviar de pensament i acabar-te decantant per fer les oposicions de bomber?
Bueno, jo vaig estudiar magisteri, vaig passar molt bé. Ja no veuré que una carrera bonica i complicada pel futur, però bueno, no és res que no m'hagués agradat fer, tot i no poc valorada que està. Però, clar, jo buscava una cosa potser més activa, més moguda, i, bueno, la veritat és que estàvem amb uns quants amics que acabàvem d'estudiar la carrera i fèiem campanyes forestals a l'estiu i ja estàvem, crec, una mica contaminats pel que era fer de bomber, i es van presentar les oposicions i vam tirar, doncs, bueno, 3 o 4 cap aquí, vam tenir la sort entre tots i mira, aquesta va ser la nostra sort.
Vas treballar també al Parc de la Pobla de Segur, també a Sort. Quan vas decidir entrar al Graf Lleida?
Pues ja feia 7 o 8 anys que era bomber i, bueno, jo sempre, a totes les professions, però bomber encara més, sempre tens miralls, persones que t'ajuden o t'orienten una mica. Quan entres de jove, potser a vegades vas una mica perdut, no? I aquestes persones que dius, home, vull ser com ell, vull fer de la seva manera, tindre aquesta calma, doncs van tirar cap a aquesta especialitat graf que naixia llavors, arrel dels incendis dels Solsonès, i aquest pues no saber què havia passat a nivell de bombers en aquells moments, en aquestes incendis tan complexes, i el naixement del graf va ser doncs una manera, entre cometes, també de moure'ns del Pallars, d'una zona rural, bonica, local, i on, bueno, passen coses, però de seguida els has vist una mica totes, i el fet de que aquesta gent anessin cap al graf a conèixer món, tot plegat Catalunya, no?, però conèixer tot aquest món de l'incendi forestal i veure que els motiva de tant, doncs va ser el que ens va estirar uns quants també per provar d'entrar en aquesta especialitat anys després.
També era perquè tenies una mica d'inquietud, volies aprendre més coses.
Sí.
No sé si has après alguna cosa que t'hagi marcat especialment al graf.
Home, a nivell bomberil, sempre ho explico una mica quan vaig a una xerrada amb escoles, instituts, inclús també a les xerrades que em toca fer les noves promocions. Jo abans creu molt sovint Catalunya, perquè la Pobla o la Vall Fosca, on visc, està a l'altre extrem, i quan creuo tant Catalunya, doncs clar, veig molt peixat, era molt bosc, i des que vaig entrar al graf, veig el bosc d'una manera molt diferent. Sempre veig on ha cremat un incendi, on hi ha taques de foc, on pot començar un incendi, on pot acabar. La nova visió del bosc des de que he entrat al graf i amb el que he après és totalment diferent, a part de lo que et marca, doncs, el fet de viatjar, de voltar, de conèixer gent. Això és el més bonic que me n'emporta, tota la quantitat de persones, de bombers i bomberes i d'instituts, i el que he pogut voltar i la gent que he pogut conèixer, que és el més bonic que he fet.
Hola, Josep, bon dia. A mi m'agradaria preguntar-te, perquè, és clar, ara ens deies, sent el graf, a mi m'ha canviat la visió del bosc. Amb la sequera que avui tenim sobre la taula, estaria bé que tots fóssim conscients d'aquesta visió del bosc que tu has agafat gràcies als graf?
Sí, jo crec que seria algo troncal, nuclear, necessari i imprescindible, no? Tot aquest coneixement que hem anat adquirint, que estem intentant traslladar a la societat a través de debats, de mitjans de comunicació i els polítics implementant doncs el que toqui, no? Graf i bombers en general, crec que està generant i creant doncs el que cal, que és principal, el que té aquesta consciència de saber l'entorn on vivim, saber que estem en un país que crema i cremarà, i que els reptes que tenim actuals a nivell d'incendis, a nivell de sequera, doncs clar que a vegades, si tu mires així, fa una mica de respecte, de, no vull dir por, perquè no crec que hagi de ser això, no? Però crec que sempre un problema és millor saber i tindre en consciència que no vial o no tindre el present, perquè llavors sí que al final et pot causar problemes molt més greus. Vull dir que crec que és imprescindible tindre consciència d'això, molta empatia també, però consciència per poder afrontar els problemes com tot i que amb alguns potser fem una mica tard, doncs crec que els hem d'enfrontar amb consciència i amb esperança de poder-los posar solució també.
En aquest programa moltes vegades hem parlat amb, entre altres, el cap de bombers de la Generalitat, i hem parlat amb cossos diferents de bombers de Catalunya degut als incendis dels darrers anys, també membres del GRAF, evidentment, i una de les frases, Josep, que surt més és: els focs s'apaguen a l'hivern.
Bueno, és una frase, sí, senzilla, clara, directa, maca i fàcil d'interpretar, no? S'hauria de cremar molt a l'hivern per apagar o per intentar que els incendis no fossin tan complexos a les èpoques pitjors, que són a l'estiu, no? Però, malauradament, amb això no n'hi ha suficient. A nivell de bombers, l'hivern serveix, doncs, pues sí, per fer cremes, per treballar a punt estratègic, per fer altres tasques que no són directament lo de pagar un incendi, que serien les èpoques més d'estiu. Però, vull dir, en aquest sentit, és una frase didàctica que ensenya, però amb això, malauradament, no n'hi ha prou. Cal anar una mica molt més enllà i entendre doncs, que sí, es poden apagar, es pot fer gestió determinades en aquestes èpoques de l'any, però amb això ja no n'hi ha suficient.
Per tant, ara és època de prevenció de cara a l'estiu, però aquí a Catalunya aquesta tasca de prevenció se fa bé?
I tant, que es fa bé. Es fa bé i hem après molt amb els anys que portem de, no sé, per exemple, aquests últims 20 anys que estem a Bombé, bueno, que jo estic a Bombé ja fa 30 i pico, però clar que ha anat canviant malament, a mi dins, si no hagués canviat, però malauradament tot el que és el tema del canvi climàtic, de la quantitat de boscos que tenim en l'actualitat, que és el 64% a Catalunya, doncs no n'hi ha suficient. Llavors hem de caminar, ja et dic, per entendre que el foc doncs cremarà, farà la seva funció, perquè ja anem amb retard, però és necessari tindre aquesta visió de que sovint ens pot fer mal, però cal actuar amb celeritat, perquè les coses ja se'ns venen damunt d'una manera massa accelerada. Pensa que cada any sabem o coneixem una part del món que està afrontant incendis que els superen. Xile, Austràlia, aquest any el Canadà, i la conca mediterrània és un dels llocs del món on també ha de passar, i el tic-tac és l'estiu passat, per exemple, vam estar bastant al límit, i va ser perquè va ploure el juny i el juliol. I dir que la cosa tard o d'hora ens ha de tocar a nosaltres. Tenim un col·lectiu i una societat, un col·lectiu de bombers i bomberes, una societat conscienciada, però hem d'estar preparats i tindre present que algun dia d'aquestos, i no serà molt lluny, tindrem incendis de gran magnitud, i cal estar preparats una mica per això, a nivell de consciència ja, sobretot, perquè poden passar coses greus.
Josep, ara la Ruta et preguntava si ho fem bé a nivell de país, a casa nostra. Jo recordo que cada estiu parlem d'una cosa que és el sotabosc i de com el sotabosc afecta el risc d'incendis, sobretot a la majoria de boscos de Catalunya, que a més són de propietat privada i a més molts d'ells estan abandonats. Aquí tenim un problema i greu?
Home, sí, tenim un problema perquè molt sovint ja tenim moltes parts del territori que no tenen gestió, i quan més continuïtat de massa forestal hi hagi, doncs un incendi que sigui gran doncs pot determinats dies de l'estiu doncs campar a sus anys, com es diu, no? Aquest és un problema greu, sí. Això l'administració i els propietaris haurien de caminar cap a aquesta direcció, però també entenc molts propietaris privats, vull dir, avui en dia netejar aquest sotabosc, buidar-ho d'arbres més petits, doncs és econòmicament molt costós, és complex i no és tan fàcil, no? Perquè la nostra orografia també és molt complicada, vull dir, són coses que són bastant complexes, que s'han anat acumulant amb els anys, des dels 60 que els 70, quan hi havia més pagesia i Catalunya era un 30-40%, aquest salt que hem fet amb el 60% i escaig, doncs això no s'arregla en 4 dies, és qüestió quasi d'una generació que es pugui tornar amb aquestes pautes de bosc, que tampoc s'aconseguiran mai, perquè ja havíem el tema de la pagesia com està i com lo malament que els tractem, no? Vull dir, és un problema complicat, i sí, s'ha de fer front, i fent tard, però bueno, crec que hi ha entre tots de creure-hi més i actuar, i cadascú des de la seva posició, pues, per solucionar-ho. Si no, bueno, la cosa pot ser complexa i complicada, sí.
Després acabarem de tractar una mica el tema del risc d'incendi aquí a casa nostra, a Catalunya, però recuperem una mica tota la teua història més personal i de superació, perquè arriba un dia, el 21 de juliol del 2009, que us avisen que hi ha un incendi a Horta de Sant Joan. En aquell moment, quan vosaltres rebeu l'avís, quina informació teníeu de l'incendi abans d'arribar-hi?
Bueno, ja fa 14 anys d'això. La informació que teníem, sabíem que era un estiu complicat,
De fet, veiem com des de tant la Comunitat Valenciana com molta part de la conca mediterrània tenia incendis complicats, i nosaltres ja estàvem en un estiu, doncs havia passat el mes de juny, havien tingut bastants incendis de cereals complexos, i a partir de que passe una mica el del juny, el juliol, aquests incendis comencen a entrar més en massa forestal i a ser doncs, més complicats. Allí ja n'havíem actuat amb algun, i bueno, vam anar, aquell dia era un segon dia d'incendi a Horta. El segon dia sempre són una mica enganyosos, perquè sembla que s'actua el primer dia i la cosa s'apaivague, i bueno, teníem pues, les ordres i érem conscients de que aquell incendi l'havíem de mirar de controlar abans de migdia, perquè aquella situació de vents de sud doncs, amb aquella paret que hi havia es podien complicar en el contravent a partir de migdia, i aquesta informació és la que teníem. El que passa és que és com el que sempre explico una mica, que nosaltres podem tindre coneixement de la situació meteo, de les condicions del bosc, el que passa és que la natura és incontrolable en aquest sentit, pot ensenyar una mica les seves cartes, però molt sovint no te'ls ensenya totes, i aquell vent de marinada que havia d'entrar va entrar d'una manera molt més forta de la que esperàvem, que va fer que, pues, bueno, que de tirants punts amb un sotabosc molt brut i treballat, però bueno, encengués alguns punts i en sobrepassés com has de veure. Vull dir, el que et dic, podem saber com evoluciona el vent i el que ha de fer, però no podem conèixer al 100%, i aquest marge doncs, va ser el que va fer que s'engegués tot d'una manera que al final va ser incontrolable i amb un fatal final per nosaltres.
Perquè vau quedar atrapats pel foc, tu i 5 companys més del Graf de Lleida, i tu vas ser l'únic supervivent perquè precisament vas fer allò que diuen que no s'ha de fer, no? Que és escapar. Per què creus que tu vas tindre sort?
No, abans m'agradaria puntualitzar que bueno, l'atrapament va ser de tot el col·lectiu. Allí es van veure atrapades les 100 i escaig persones que estàvem treballant amb l'incendi. I atrapats d'una manera més complexa, doncs no només vam ser Graf Lleida, va ser Graf Lleida, va ser Graf Barcelona, va ser Graf Tarragona i molts auxiliars i dels companys de les línies que ens tenien a la part de baix. I sempre es focalitza en mi, que vaig ser l'únic supervivent, bueno, perquè jo vaig anar a l'hospital i em vaig salvar, però allí supervivents en vam ser tots d'una manera o altra, perquè jo vaig tenir unes seqüeles psíquiques, però molts dels meus companys van tindre, bueno, d'una manera mental i superant tot el que va passar.
Sí.
Pregunta de...
Perdona, només perquè tu mateix ho puntualitzaves, per exemple, del Graf de Barcelona, que eren 25 bombers, també els va passar el foc, però ells també es van salvar. Suposo que anava per aquí una mica el que comentaves, no?
Sí, exacte. No, vull dir, suposo que bueno, ja està moltes vegades explicat, però si m'ho preguntes, pues, és això, perquè ja et dic, sempre es focalitza una mica en tot a mi i jo assumeixo aquest rol, entre cometes, pel que va passar, però hi ha molta més altra gent que van patir això i que ho han superat d'una manera igual o més positiva o amb valentia, com podeu. Podríeu entrevistar molta altra gent, però ja t'entenc. I per què em vaig marxar d'allí? Pues, bueno, jo crec que va ser un acte reflex de por, de situació límit, de veure que si em quedava allí, pues, que no anava bé la cosa. I ja et dic que em vaig escapar en una direcció que va ser la correcta i vaig veure per alguns punts. Vaig veure, per sort, també en un lloc que no cremava, i tenia la sort que els companys i companyes em van buscar i em van trobar, i d'aquí és la cadena. Et dic, a veure, des de sort, tot plegat, no?, de caure amb unes mans a la Vall d'Hebron d'una gent que em va salvar, i bueno, òbviament que hi ha un esforç darrere, però l'entorn que vaig tindre des del primer moment fins a hores d'ara és suposo que m'ha portat aquí, i finalment estar en aquesta entrevista amb altres.
M'imagino que el temps ajuda a superar l'accident, però més enllà d'això, l'accident també va desencadenar un gran debat polític, tothom se n'anava llançant les culpes. Va ser dur també haver de gestionar això i el soroll mediàtic que se'n va fer?
Sí, clar, òbviament va ser molt dur i complicat, i més que per mi, doncs per tota aquella gent que se li va posar el focus d'una manera injusta, ja sigui doncs el GRAP, ja sigui Delta Zero, ja sigui bombers, que al cap i a la fi el col·lectiu és el que ho va patir d'una manera més, més dura, perquè se'l va posar en un lloc on no tocava. Tocava fer-li un acompanyament, preguntar-li com estava, donar-li suport, i tota aquesta utilització que es va fer per part de la política, no? Per buscar el poder, no? L'anillo del poder, aquesta història de sempre, doncs, va ser una cosa molt trista, perquè ja et dic, ens va posar al mig del foc, en un lloc on no volíem ni teníem ganes d'estar, teníem ganes de fer, de seguir el nostre procés de dol i plorar la nostra gent i intentar-ho superar, com hem fet al cap del temps, no? Però va ser una cosa bastant més complexa, quasi, que qualsevol cosa que em pogués passar a mi. Però, bueno, ho vam superar i tirar endavant.
Mm-hmm. Com abans comentàvem, no?, que feu en xerrades a escoles i instituts, i acostumes a fer-les acompanyat del Jaume Costa. Ell és el pare d'en Pau Costa, un dels bombers que va morir a l'accident. Li hem demanat que ens faci una nota de veu i ens ha explicat això.
La meva relació amb en Pepe sempre ha estat una relació directa, de confiança i de complicitat. Va sorgir la temàtica de fer un documental, i allà sí que ja vaig tenir més ocasions i molt més temps de parlar a fons amb en Pepe de tot el que havia passat i que potser no va poder conèixer de primera mà, que en els mesos en què ell va estar, doncs, tant en coma com recuperant-se pràcticament un any.
Parlar amb ell i compartir d'alguna manera el dol t'ha ajudat?
Sí, òbviament. El Jaume, la Montse, així d'una manera molt més directa, però amb les Marinels, la Susana o el Jordi, després, pues, hem sigut gent que sempre he mirat de tindre a prop, amb el Jaume d'una manera molt més directa, perquè hem anat fent xerrades a escoles i instituts, i això és una manera de veure'ns també, però tindre's a prop, poder parlar amb ells, poder-los ajudar i ells ajudar a mi, doncs ha sigut una manera de caminar amb més tranquil·litat per tot això. Jo sí que necessitava tindre'ls a prop, i ell suposo que també aquí, a mi, i bueno, crec que ha sigut una manera necessària i molt bonica d'intentar superar tot el que hem passat junts.
Ara fa 2 anys, l'any 2021, van condemnar van condemnar a 4 anys de presó els 2 piròmans que van causar l'incendi. No sé si us han demanat perdó, si heu tingut ocasió de parlar-hi.
No, ni és una cosa que, bueno, tampoc m'agrada parlar d'aquests nois, perquè, bueno, allà ells, però no, ni ens han demanat disculpes, ni ens han dit mai res, i crec que això és una mica trist, que jo ja m'imagino que ja no van fer amb cap intencionalitat de fer mal a ningú, però tot i que vegi, quan veus que els actes teus tenen les conseqüències, doncs és humà i és necessari. Ha estat un exemple, no? I crec que estarien més en pau i tranquil·litat amb ells en el seu moment si haguessin, doncs, mostrat un acte de arrepentiment, només de dir alguna cosa dels més afectats, o a bombers en general. Però no ho fem mai, però ja està a punt.
Mm-hmm. Abans comentàvem, no?, el risc d'incendi a Catalunya, i quan pensem maneres d'evitar incendis, tendim a pensar en aquesta tasca de prevenció que feu, per exemple, des de les ADFs, les agrupacions de defensa forestal, però no som conscients moltes vegades que nosaltres també podem ajudar a evitar incendis. Com podem fer-ho?
Bueno, això, el crac amb això, és el Marc Castellnou, que molt sovint sentiu i com ho explica, no? I com ell, doncs, bueno, molta altra gent de bombers que insisteix, no? Són petits gestos que tot sovint obviem, i després, bueno, també ajudarem de pas a la nostra agricultura, no? Quilòmetre zero, donar un cop d'ull a el que mengem, menjar coses d'aquí, del territori, del país. Crec que cada vegada la gent és més conscient, sobretot on són, jo ho veig, quan vaig a fer xerrades a escoles, a l'institut amb el Jaume, doncs que aquella gent petiteta que t'escolta i pregunta qualsevol cosa,
quan els comentes això ja diu que ho fan i són els que es plantegen els seus pares a fer aquest acte, no? Som una societat sobretot urbana, molt sovint ni pensem perquè no veiem els efectes d'aquests incendis si no és, doncs, a l'estiu, i depèn de quins estius, i doncs sembla que no sigui el que ens toqui de prop, però aquest gest cada dia doncs ajudaria amb molt en la nostra, malmesa, agricultura i pagesia, i seria algo que sí que realment, encara que no ho sembli, que no ho pugui semblar, que, doncs, que ajudi a apagar incendis, com allò que explicàvem de que s'apagui incendis a l'hivern, doncs es pot apagar incendis també cada dia en el supermercat, a la teva carnisseria de proximitat, o comprant pins o oli del país i fruita.
Després de l'accident, és evident que pel cap te va passar l'opció, no?, de deixar la professió, però tu vas considerar que és millor mantindre's actiu que retirar-se. No sé si has tornat a apagar incendis, Josep?
Sí, al principi era molt més... Podia anar, o anava, potser una mica més present, més físicament, per acompanyar alguns companys del Graf amb algun incendi, a les zones on podia estar, no? Els punts de trànsit, els CCBs, que són els centres de comandament, no? Però amb el temps he anat trobant la meva ubicació i treballo, doncs, en un lloc que a Sala Central, no? és un lloc on es coordinen tots els incendis, es fa la gestió del personal, es fa les altres tasques, però sí, en el seu moment hi havia anat, on, com també vaig algunes vegades amb alguns companys ja cremes controlades que fem a l'hivern, feia de guaita, estic una mica més lluny al marge, intento, doncs això, dirigir i acompanyar els meus companys i companyes amb aquestes pràctiques, amb aquestes cremes.
I a part de bomber, tu també ets pare. No sé com li has explicat a ton fill el teu ofici i l'accident i com va anar tot plegat, però si no m'equivoco, ell vol ser bomber.
Pues t'equivoquis.
Sí?
Perquè té 8 anys, no, i canvien molt sovint. No, sí, vol ser bomber a vegades vol ser gent rural, a vegades vol ser pagès, i vull dir, no sé, el que trieves serà, la qüestió és que faci alguna cosa que el motivi, que l'agrade, i bueno, i explicar-li, doncs, bueno, com a tots els nens i nenes que em veuen, que primer es queden una mica sobtats per les meves mans o per com tinc la pell, però els explico, no hi ha pressió també això, explicar als més petits les coses, no? És ser sincer i posar-hi una mica d'humor. Sempre els dic, doncs mira, que sí, vaig tenir un accident una vegada i després em vaig curar, però acabo fent una espècie de ballos de por i acabem rient i ja està. I el meu fill, doncs, també ha sigut una mica el mateix, és més conscient perquè em veu cada dia, però ell ho entén cada vegada, bueno, ho entén perfectament en tot perquè és molt empàtic amb mi i amb tot, crec, i bueno, és un xic molt fàcil de tractar en aquest sentit perquè és molt, molt empàtic amb mi, bueno, que t'he de dir al meu fill.
Ho ha vist de sempre. Acabem amb més música.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins.
Gent que estimo, Doques Gràcies i Rita Pallés. Per què has triat aquesta cançó, Josep?
Pues mira, és una cançó que em dona una pau, una tranquil·litat. Sovint la cantem amb el meu fill quan anem al cotxe. El meu company ens escolta. I a part de la melodia que et dic que dona aquesta pau i tranquil·litat, crec que la lletra és tan sincera i m'hi trobo tan reflexat que, pues, que l'escolto molt sovint. Soc feliç fora a prop del perill. És això, em transporta a molts llocs i a moltes situacions i l'escolto cada dos per tres que puc amb el meu xicot.
Josep Pallàs, Pepe, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Si algú té curiositat per conèixer una mica més què va passar a Horta de Sant Joan i tot el risc d'incendis que hi ha a Catalunya, us recomanem dos documentals que podeu trobar a TV3, al 3CAT. És El gran silenci, dirigit per Carles Caparrós, i L'amenaça incandescent, també del mateix director. Allí ho podeu trobar i us explicaran molt bé què va passar en aquell accident. Moltíssimes gràcies, Josep.
A vosaltres, i gràcies per la... l'entrevista. Una abraçada.
Josep, una abraçada ben gran, que vagi molt bé. Ruth, gràcies, eh?
De res.
Déu-n'hi-do, quin testimoni.
I tant.
Déu-n'hi-do, quin testimoni, que val la pena.
I podríem trobar, com ell dia, eh?
Sí,
podríem trobar
segur.
Molts i molts altres.
Segur. Escolta, si algú té una història que diu jo la vull compartir a través de Radio Estel, a través de la caravana, com ho fem, això?
Molt senzill. Podeu enviar els vostres missatges al 663 99 30 62, 663 99 30 62, mos expliqueu breument la vostra història i nosaltres ja us demanarem més informació.
Quedem amb moltes gràcies.
I gràcies. Tant.
Gràcies, eh?
Gràcies, wow. Gràcies.
Moltes gràcies, va.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, va, 10 minutets, ja arribarem a les 11 del matí. En aquests 10 minuts que ens queden volem presentar-vos una sèrie de cites especials, i és que l'Observatori Social de la Fundació La Caixa presenta el nou cicle Diàlegs entre Premis Nobel i Defensors dels Drets Humans, que comença la setmana vinent i que durarà fins al 13 de novembre. Per tant, tindrem a casa nostra, concretament al Caixa Fòrum Macaia, personalitats de prestigi que han estat reconegudes ni més ni menys que amb el Premi Nobel de la Pau per debatre sobre la defensa dels drets humans. La primera cita d'aquest cicle, com us deia, serà el proper dimecres 7 de febrer al Caixa Fòrum Macaia, a 6:45 del vespre, amb el debat com es veuen afectats els drets humans per les armes nuclears, i serà un mà a mà entre el Premi Nobel de la Pau 2017, Carlos Umaña, i l'advocat de drets humans, Reed Brody. Per això, només serà el principi. Per conèixer més detalls ja podem saludar la Mònica Badia, ella és responsable d'activitats de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i comissària, precisament, d'aquest cicle. Mònica, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per la invitació.
Ara estàvem explicant, Mònica, com podíem. Deixa'm dir que en el temps que corre em sembla un cicle necessari, no només necessari, sinó també ambiciós. Com sorgeix la idea d'organitzar un cicle com aquest i quin és el seu propòsit principal, Mònica?
Doncs realment vam pensar que volíem abordar els grans reptes que afronta la humanitat de la mà de grans activistes i també de pensadors de tot el món. Volíem compartir aquesta visió d'un futur més just. I vam pensar com poden les seves idees i esforços inspirar els reptes que ha d'afrontar el nostre món. Poden els seus coneixements i la seva experiència oferir orientació a una nova generació de líders? Portar premis Nobel de la Pau és molt especial, perquè un premi Nobel es dona una vegada a l'any a una institució o a una persona. Vam pensar que era molt bonic fomentar aquest diàleg d'una persona que ha tingut el reconeixement d'un premi Nobel amb defensors de drets humans que podrien ser perfectament nominats a premi Nobel.
Suposo, Mònica, que no ha estat gens fàcil, no?, aconseguir aquesta fita de fer passar durant tot un any per aquest cicle Premis Nobel de la Pau per la ciutat de Barcelona i pel Caixa Fòrum, no?
Sí, portem un any treballant i estan confirmats 4 premis Nobel de la Pau i, a més, de diferents disciplines, diferents ètnies, diferents religions. Estem molt contents. És una gran oportunitat pels oients, per la societat civil catalana, venir a escoltar un diàleg entre un premi Nobel i un activista de drets humans.
Quins premis Nobel podrem veure a la ciutat de Barcelona?
Perdona?
Deia, quins són els premis Nobel que podrem veure a la ciutat de Barcelona durant tot aquest cicle?
Sí, de moment, com encara no ho hem publicat, perquè és un cicle de diàlegs, hem publicat el primer, però et puc comentar que el primer és Carlos Umaña i ell és metge, president de l'Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear, que ja va ser aquesta associació Premi Nobel de la Pau al 1985, i també és membre de la Junta Directiva de la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears, que va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, amb la qual comencem amb un doble Premi Nobel. I estem a punt de publicar el segon cicle de diàlegs a la web de CaixaForum Macaya, i llavors ja us puc anunciar quin és la segona Premi Nobel. És Oidet Bouchamawi, que va rebre el Premi Nobel de la Pau el 2015, com a integrant del Quartet Nacional del Diàleg de Tunísia per a la seva contribució crucial en el desenvolupament d'una democràcia plural a Tunísia després de la revolució del Gessamí que va tenir el lloc el 2011 i que va enderrocar la dictadura de Ben Ali. Penseu que aquest moviment revolucionari després es va escampar a altres països i més tard es coneixeria amb el nom de la Primavera Àrab.
Aquest serà aquest segon diàleg que podrem veure al Cosmo Caixa. El primer, recordem...
Fòrum Macaya.
Caixa Fòrum. Caixa Fòrum Macaya.
Caixa
Cosmo Caixa,
Fòrum
no.
Macaya.
Exacte, el Caixa Fòrum Macaya. Recordem que el primer dels diàlegs es celebrarà aquest Caixa Fòrum Macaya i que la primera sessió és el dimecres vinent, 7 de febrer, a 7:15 del vespre. Qui pot participar-hi d'aquestes xerrades, Mònica?
Perdona, aprofito per dir que la segona sessió, ja que t'he anomenat la segona Premi Nobel de la Pau que ve, serà el 8 de maig, i que això ho publicarem en breu a la web de CaixaForum Macaya. Qui pot participar d'aquest debat? Doncs el públic en general. Es pot participar via streaming i es pot participar de manera presencial.
Per tant, ho podem veure des de casa, eh?
Macaya, sí. Sí, us apunteu, entreu a la web, sisplau, de CaixaForum Macaya i allà veureu el registre per l'streaming. I després, tots els que vulgueu venir de manera presencial, doncs ja us podeu registrar. Mm. És gratuït.
I podrem participar en aquesta sèrie de debats? I podrem fer-hi preguntes com a participants?
I tant, sí. Mm-hmm. Sí, perquè nosaltres sempre volem... Fundació La Caixa vol que el públic se senti interpel·lat. Mm-hmm. Amb la qual cosa... fantàstic. Sempre quan fem un cicle de debats tenim 20 minuts al final del col·loqui entre els ponents perquè el públic pugui fer les preguntes i s'estableixi un moment de reflexió i de diàleg entre els ponents i l'audiència.
Uh-huh. Per tant, entenc que des de la Fundació La Caixa i des del Caixa Fòrum Macaya el que preteneu també, d'alguna manera, és despertar la consciència sobre els, la consciència sobre els drets humans, no?, i de la seva importància a moments tan difícils com els que estem vivint.
Doncs sí, o sigui, l'Observatori Social de la Fundació La Caixa sempre ha estat un referent en difusió del coneixement sobre problemàtiques actuals i el que volen és compartir, volem compartir aquest coneixement amb tots els segments de la societat i a contribuir així al progrés social. Mm. I Caixa Fòrum Macaya Barcelona és el punt de trobada per a la societat catalana amb els científics socials. És un espai d'intercanvi de coneixements que bueno, ens permet comprendre millor la realitat social.
Mm-hmm. Doncs ja sabeu que aquest primer diàleg d'aquest cicle celebrarà, com tota la resta, el Caixa Fòrum Macaya, i que la primera sessió és el proper dimecres, 7 de febrer, a 6:45 del vespre. La segona sessió, ara ens ho anunciava la Mònica, serà el proper 8 de maig. Mònica Badia, responsable d'activitats de l'Observatori de la Fundació La Caixa i comissària del cicle Diàleg entre Premis Nobel. De veritat, no us els perdeu, que valen molt la pena. Mònica, un plaer parlar amb tu aquesta estona del que significarà tot plegat. Una abraçada ben gran.
Moltíssimes gràcies. Fins a vint. Espero trobar-vos tots a Caixa Fòrum Macaya. Gràcies.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.